Des d'aquí, la tertúlia d'Olot Televisió i Ràdio Olot, amb Joel Tallant.
Què tal, com esteu? Benvinguts al Des d'aquí, a Ràdio Olot i Olot Televisió. En aquest dijous, avui estem ja a dia 20 de febrer. Ja se'ns va acabar l'hivern, mica en mica, jo ja en tinc ganes, eh? Catalina Selles, com estàs?
Doncs mira, aquí per dir quatre coses de l'actualitat de la nostra terra, contenta, de casa nostra.
Estàs contenta avui, eh?
Home, sí.
Tres senyores i un senyor, eh?
Sí, home, això per mi és molt important.
Benvinguda, Catalina, gràcies.
Gràcies.
Lola Arqué, com estàs?
Bé,
sí?
No, ara què diríem? Si diem malament, malament no.
Ah, no.
Home, sempre s'ha de ser positiu.
Sempre bé.
Sempre. És que si estàs malament ja no vens, eh?
Ja ho deien Cruyff, no? Sempre positiu.
Sí, positiu.
No?
Sí, negativo.
Ho deien Cruyff? No,
sí, no.
Sí, era, qui era?
El Van Gaal. No?
Ui, ui, ui.
Bueno. És que fa tant de temps, portem sí. tant... Bueno, tu encara, però portem tantes coses a les espatlles que dius, a veure, qui ho va dir, això?
Què vols dir, tu encara?
Oh, no, tu
sí.
encara.
Sí.
No,
tu eres un jovenet.
Sí.
Avui estem molt contents perquè tenim una convidada que s'estrena com a contertuliana. Segurament la coneixereu molts i moltes, que és la Mariona Casadellà, la Mariona de Cal Marxant.
I
què
tant.
Tal? Com estàs, Mariona?
Molt bé, molt bé. Molt contenta de ser aquí i de poder debatre, veure aquestes coses.
Doncs estic molt contenta que estiguis aquí, perquè teníem moltes ganes, la Catalina sap, que hem d'incorporar més dones a les nostres tertúlies, i per tant que ens hagis volgut acompanyar, dedicar el teu temps a... el teu temps de jubilació, venir-nos a veure una estona, ens ho passarem molt bé. Per cert, trobes a faltar el contacte amb la gent, la botiga, com va la jubilació?
Bé, va molt bé. Suposo que sí que el trobaré a faltar, perquè jo era molt de contacte amb la gent. Però bé, a veure, ara anem mica en mica.
La trobaràs a faltar? Vol dir que de moment no trobes
moment
a faltar l'activitat?
No, no he tingut temps, un parell de mesos, un mes i mig, bé, ja. Irem mirant mica en mica què fem.
Això de que sigui diumenge a la tarda i no hagis de pensar que demà has d'obrir, què?
Això sí. Això sí que penses, quin dia som avui? Dimecres, dijous, divendres... Avui vas a això, vas allò a l'altre, t'aixeques tranquil·lament, fas un cafè, o que no se'n fas un altre... Dius, bueno, guita, són les 11, què faig? Em vaig a Olot, no vaig a Olot, però estem cap a Santa Pau.
Sí.
I, bueno, és un altre ritme. Ritme de hobbies. Diu la meva filla, hobbies.
Molt bé, doncs anem a comentar l'actualitat. A les últimes hores hem sentit en Francesc Oliveres, que és l'alcalde de Sant Aniol de Finestres, molt preocupat, perquè diu que el poble s'ha convertit en un punt de plantació i, a més, de venda de marihuana, fins al punt que apareix gent al poble que diu, escolta, com s'ha de fer per anar a tal lloc a comprar marihuana? Això els ha alertat i l'alcalde respon, d'Olot Televisió, ens ho explicava amb aquestes paraules. L'escoltem.
És molt greu, eh?, que t'hagis d'enterar per un jove que ve de fora que no coneix ni el poble, però sí que coneix qui la subministra. És molt greu, eh? Diu, vaig al poble a comprar marihuana. Això a mi me preocupa moltíssim. Que els jutges siguessin, que donessin més mà dura amb això, que els Mossos no estiguessin lligats de peus i mans com estan, perquè truquem Mossos, truquem forestals, i pràcticament és com qui anem nosaltres amb un bastó, és el mateix.
Què us diuen Mossos?
No, Mossos fan pobret tot el que poden. Nosaltres estem molt en contacte amb els Mossos, fent tot el que podem, però quan arribes amb un cas d'aquests en el jutge, si el jutge no dona l'ordre, no hi pots entrar, no pots fer res, no pots desocupar, no pots fer res. No és suficient, mai cap delicte és suficient. Mai és suficient. Què hem d'esperar? Que hi hagi un mort perquè sigui suficient?
Francesc Oliveres, sempre tan clar i net. Catalina, com ho veus?
Sí, estic molt d'acord amb aquest pobre home, que és trist que el teu poble sigui famós o que hi vingui gent pel tema aquest d'anar a comprar la marihuana. I tal com ha dit també aquest senyor, els Mossos estan lligats de mans i peus, perquè és la justícia el que falla. I llavors, què podem fer? Se'ns n'ha anat de les mans. Amb aquest tema i amb moltíssims més. Jo penso que el món que vivim se'ns n'ha anat de les mans perquè la justícia falla i els de dalt són els que fallen. Els Mossos, els policies, què va passar aquest mosso d'aquí d'Olot que va estovar amb un que estava fent el gran merdellà en un carrer? Doncs em penso que està fent de paleta aquest pobre mosso. Llavors, els Mossos què poden fer si la justícia no els hi va a favor? És trist.
Lola.
Bé, jo aquí per començar hi veig una altra cosa que és molt greu, que és l'ocupació. Sí, si aquesta ocupació es traguessin aquesta gent tranquil·lament, com s'ha de fer, com és normal, i sentit comú, que falla molt, doncs ja no passaria, ja no s'instal·larien. Però com que estan protegits, doncs ja està. Què penso jo? Doncs penso una cosa, mireu, jo he tingut unes circumstàncies fa dues setmanes, que és una ocupació, aquesta ocupació, aquesta situació, m'ha produït unes contractures bestials en tot el meu cos, d'estrès. Amb què ho he arreglat? O sigui, l'ocupació és legal, segons sembla, que hauria de ser il·legal. Doncs aquestes, parlant d'aquests dos temes, marihuana i ocupació, doncs aquesta ocupació a mi m'ha produït mal. Sabeu amb què ho he guarit? Amb què m'ho he curat? Doncs amb una cosa il·legalitzada, que és la marihuana, que hauria d'estar legalitzada. Perquè a mi m'ha anat perfecte, però no ara, no ara. De fa la tira. Això ja és una recepta del meu avi. I el meu avi fa molts anys que és mort. Val? O sigui que, ho veieu? Una cosa feta legal que hauria de ser il·legal. Es cura amb una cosa... Bueno, m'ha produït uns problemes grossos en a mi. I resulta que ho he arreglat amb una cosa totalment il·legal, totalment buscada, totalment penada, que hauria de ser tot el contrari.
Explica'ns aquesta aventura de l'ocupació. O sigui, en un edifici de la teva propietat...
Sí, però no és pas aquí. Sí, fa 3 anys que hi tinc una persona, no? I ara semblava que sí. Una persona que, a més, és familiar meu. I sembla que sí, sembla ser que, bueno, s'ho ha fet seu. Tenia la clau, perquè anava allà a mirar, a veure, com que jo n'hi puc anar. M'ho volia vendre i ho vaig trobar, que era ocupat. I no es pot treure perquè, justament, la persona que està amb ell és drogodependent. Cosa que podria ser aquell també. Doncs bé, està. Això em va produir un malestar impressionant, doncs què vaig fer? Jo a casa meva tinc marihuana i no me n'amago. Val, què fem? Ha quedat parats, que sí? Doncs és això.
Bueno, jo penso que aquest senyor té tota la raó del món, perquè això és un descontrol total. Jo, com estava allà a la botiga, veia un cotxe amunt, un ball, un que vivia allà al barri, que ja sabien tot qui era. Això costa molt de que la gent, els municipals, ho puguin parar, perquè diuen que no fan cap mal. Com que no fan desordre, perquè aquesta gent va molt tranquil·lets, toquen el timbre, baixen, pugen... Jo trobo que una mica... no m'agrada. El tema d'aquest no m'agrada gota. No he fumat mai, no, no. Ara, jo considero que una persona oncològica pugui tenir a l'abast, per exemple, doncs, que es pugui tenir uns tests perquè els relaxi del mal, o bueno, jo, la meva mare va portar parxes tipus morfina perquè estava molt malament amb un càncer terminal de pàncreas i segur que jo la va ajudar molt a estar tranquil·la. Ara, jo, que veig mainada, que van sempre amb el cigarro amunt avall, no sé com arribarem, perquè aquesta mainada no deuen va tenir la ment gaire clara. Penso jo, és el meu pensament.
Has obert un tema molt interessant, Lola, que és el tema de la legalització de la marihuana. Hauria de ser legal la marihuana?
Per mi sí, però ja fa molts anys. És que això, aquest mantra que estic dient, legalitzar la marihuana, fa molts anys que el repetim, aquest mantra. Legalitzar marihuana, s'hauria acabat tot. Es control uns impostos, com si fos un... Ja estaria, es controlaria. No, és que no hi ha res més bo que una cosa prohibida. Home, està amb mi. Les coses prohibides
és
el que més t'agrada, no? Aquí passa algo que hi ha darrere d'haver-hi un fotimer. Per què produeixen aquesta gent? Vol dir que té un mercat, si no, no ho farien.
Segur.
Sí.
Han de treure algun guany d'aquí. Si hi ha un mercat i a més és clandestí, li treus la clandestinitat i ja està.
Bueno, a veure, és igual, per exemple, doncs, en la morfina. La morfina té que ser sota recepta. Jo, la meva mare, com em prenia, mira que em prenia molta, parxes, injeccions, clar, te la donaven, anaves a l'ambulatori, te feien la recepta. Bueno, doncs una persona que necessita poder marihuana pels mals, mals de dolors oncològics, encara... sí, estaria bé que li donguéssim.
Mariona, jo encara que no siguin oncològics, jo utilitzo guariments ancestrals. La marihuana no l'han pas inventat ara, els hippies, La marihuana existeix. Mira, a casa meva els meus avis ni tenien en l'hort. El que passa és que no tenien una plantació.
Vale.
Ells tenien aquesta
planta.
I es guarien, el meu avi era transportista d'aquell temps, agafava matxos, tot s'ho arreglava amb emplastes i fregues. Aleshores anava al bosc i gestionava i feia un... Bueno, a casa meva ho han set sempre. Doncs,
i se la prenien com a infusió, per exemple, o no?
La meva mare s'ho prenia. La meva mare, no, evidentment, que no li haguessis pas fet fumar un canut a la meva mare. Li van treure un pit, pobreta, a 83 anys. i, bueno, i quan sortíem de la ràdio, de la ràdio, no de la ràdio...
No t'entenc. Eh?
Sí, sí.
Doncs arribava'ns que ella, com que tenia sucre, arribava ben cremada, amb uns mals impressionants perquè tenia sucre, suporava i tot aquell dolor tan, tan impressionant, pobreta. Bueno, què us he d'explicar? No, ara no. I li feia una infusió a la Maria. Tenia una... Ara no. Ara me la passen gent que tenen res, una plantota. Doncs feia... Feia una infusió, eh?
Catalina, com ho veus?
No sé què dir. Em sento incapacitada d'opinar perquè jo veig que potser sí hi ha alguns moments que valdria la pena que fos legal per aquests temes, doncs, més aviat de salut, però llavors el que veig, el que explica la Mariona, tota aquesta quantitat de joves. Jo visc en un barri que, desgraciadament, per allà aquells meus carrers, fuma gent que estan fumant marihuana i que veus allà com s'està fotent el canuto i l'olor, mentre a casa meva la conec, que m'amareja i me molesta. I m'he batllat a vegades amb gent que hi ha un espai que és privat i estan allà, com que és el carrer, però és privat, és nostre, però no està tancat, allà hi fan les grans gresques. I a mi em molesten, i m'he barallat, i m'he hagut de sentir a casa meva insultada. I, per tant, no sé si seria la solució legalitzar la marihuana o no, pel mal ús que em poden fer tot aquest jovent.
Perdoneu. I no és greu i mal ús que se'n fa del vi?
Ah, sí, sí, molt.
I està legalitzat.
No, és que al meu carrer tant veig la marihuana com veig les cerveses i els botellones, eh?
Jo a casa meva, per la zona de casa meva, vull dir que molts per allà a terra amb cartrons, eh, de vi?
Sí, però el vi, ja si vols, posen menys de 16 anys, no.
Sí, què?
Ja, bueno, poden comprar-lo igual, però vull dir que ja hi ha una mica de cosa.
Bueno, doncs aquí sí, també hauria de ser una mica de cosa i tot se passaria pel forro, eh? Si li posessis porrets només a partir de 16 anys. No. Això ve de casa o ve del que sigui, de l'ambient, del que hi ha, Mariona. Bueno, no, tanto, eh? Tothom, eh?
Sí, sí.
Però
sí.
Jo veig que hi ha una altra cosa aquí. Hi ha una trama a darrere que si es legalitzés, la cosa frenaria. Vull dir, de borratxos hi haurà, i més en cada cop, perquè guaita, ara resulta que això de beure, vull dir, es porta. Jo a casa meva, allà davant de la guarderia, aquest hivern hi havia, no aquest hivern, a casa amb l'hivern, hi havia un matalàs, s'estiraven allà poc abans de Cap d'Any, van venir a treure-ho per Cap d'Any, van venir a treure-ho, un matalàs, i allà hi havia una estesa de nois, amb cartrons ben borratxos, que bonic.
Teniu la sensació que hi ha prou vigilància? Tu, Mariona, que has estat precisament en el món comercial, tens la sensació que hi ha prou vigilància o no?
No. Jo a casa meva era un barri una mica deixat.
Sempre, i el meu, sí, moltíssim.
Sempre havia dit, i encara ara ho dic, que sí, això, com aquest senyor, que truques i venen. Jo no havia tingut gaires problemes al barri, podria, perquè també estem una mica apartats, hi havia més problemes al mig d'Olot, però una mica deixat sí. Jo ara, per exemple, pujo allà del barri, que tinc la botiga tancada, i el veig una mica com, saps, una mica tot deixat, brut... Una mica, sí.
El meu, jo visc al carrer de Sant Francesc d'Assís, les Estires, allà darrere les Monges, i de veritat és un barri conflictiu. De gent, jo mira, ahir vespre mateix arribava, o sigui, jo quan és fosc, a peu a casa meva no hi vaig mai. Sempre vaig en cotxe, perquè et trobes pandilles de gent d'aquests, que no saps si van borratxos, si van drogats, però et fan mala pinta. Jo soc tipa de trucar als municipals, sí, sí, em diuen que ja venen, segurament que ja venen, però ahir, per exemple, jo arribava a quarts de vuit, les 8 del vespre, amb cotxe a casa meva, i davant de les meves portes del garatge, que és un passant, allà on tinc les entrades del garatge de casa meva, és un passant de quatre cases particulars que hi som. Hi havia una... poder 10 joves de color, assentats, apoyats en la paret del meu garatge, i jo em vaig posar allà així, i va costar que s'aixequessin perquè jo pogués obrir el garatge. Estava cagada de por, la veritat, perquè jo pensava, quan jo entraré al garatge, no saps si m'entraran a darrere. I quan jo baixi del cotxe m'estubaran.
Vosaltres teníeu... No sé si és aquesta teva zona, però allà, aquí a la zona de les Estires, hi havia aquell carrer...
Allà
sota...
Que ara ho han tapiat.
Sota de l'antiga fàbrica, diguem-ne.
Darrere de l'antiga fàbrica de Sant Pere Ramon.
Just.
És un carrer que l'han tapiat, no han solucionat res més que posar-hi unes tàpies que allà no hi puguin anar. Però és que allà, en aquell passadís, hi feia de tot, eh? Els veïns de les cases de davant, les que són les cases del carrer Esglaiers, bueno, aquells veïns estaven tips de veure tot. Borratxines, vomitades, pràcticament sexe, bueno, de tot. Ho han tapat. Ho solucionarem tapant-ho. Bueno, en vez d'allà se n'han anat a les estires o a les rodes. És un barri conflictiu, el meu.
Lola.
Jo, perquè faig turisme per Olot i està fatal, Olot. No, està fatal. No el barri de la Mariona, l'exbarri, el barri,
sí, diguem-ne. Sí, igual, sí.
El de la Catalina, el nostre, que bé, són els veïns, Déu-n'hi-do, perquè jo allà ja m'han amenaçat de mort sense haver fet res fa 2 anys i l'altre dia em vàrem tirar a terra perquè volíem pagar la meva gossa, volia pagar la meva gossa, li volia donar una cosa a la meva gossa, jo vaig a defensa personal, vaig donar una cosa, em va agafar el peu i vaig a terra. He de portar un notari al costat perquè... O sigui, jo ara hauria d'anar a córrer, hauria de tenir el notari aquí assegut, per si em fan mal, per prendre nota i poder-ho denunciar. Perquè si no, ja ho saben, que hi ha aquest tipus de gent, sí, sí. Ja ho saben, però... Hi ha dos persones de la policia que m'estan ajudant, però com que això va bé, perquè aquestes persones diuen que no estan bé, doncs vull fer alguna cosa, no? Doncs, vale. Doncs aquesta persona ara fa dies que no em diu res, però jo porto un spray, i porto una alarma, i porto una cosa que potser si em veuen amb això, potser em diran no, pots pas fer-ho això. Però sí, jo sé que si m'amenaça i veig que van per mi, doncs aixecar el peu i fumar-li una cosa als ous, que és el que vaig voler fer, i em va agafar el peu i em va tirar a terra.
Sí, sí, a mi Olot ha arribat a un punt que em fa pànic, de voltar de fosc pels carrers
d'Olot. I de clar també, eh?
De clar també. Baixa, perquè baixa a les 12 del migdia, a la plaça dels Gegants, el carrer que tira cap a Can Baldinet avall, algun dissabte allà, ball de bastons, agarrotades, sí. Cada moment. Olot s'ha convertit en la ciutat sin ley, jo dic, la veritat. Sí. Que se'ls n'hi ha anat de les mans? Potser sí. Que les lleis són equivocades? Potser sí. Però no s'està fent bé.
No.
No s'està fent bé. Olot, jo estic enamorada del meu Olot, jo soc olotina pels 4 costats. I jo m'he estimat molt el meu poble d'Olot. I en aquest moment em fa llàstima veure com s'ha tornat.
Això que dèiem de les ocupacions, vaig viure una cosa allà al barri que no ens havien trobat mai. Un dia tancant la botiga a les 8 del vespre, me ve la veïna i me diu que trob a la porta oberta i no sap qui hi ha dalt. Ella té 2 pisos i van trucar al municipal, se va dir que no, això deu ser una ocupació. Varen venir volant, el que diem, ben de seguida. Varen venir 3 dotacions. Van fer una feina molt bona, ens van deixar totes a fora, varen entrar i hi havia un matalàs, no hi havia ningú, però clar, volien ocupar.
I ells
ho varen dir, és que no podem fer res. El que passa que, esclar, es veu que aquí el problema són els jutges, que van allà i, esclar, si són vulnerables no es poden treure. No hi havia ningú, eh? Jo no sé si hi hagués hagut algú que hagués passat, però aquella gent venien decidides, o municipals, a treure'ls. Aquell dia sí, eh?
Jo era dintre Sant Ferriol, i ja tinc una casa allà, sí. I vaig deixar 4 dits de la porta oberta perquè és de ferro, i vaig pensar, quan surtis, no t'emportis la maneta. Vaig deixar 4 dits. Un dia que encara treballava, vaig anar a casa perquè havia plogut i tinc gaboteres, perquè no hi viu ningú, vale? Pujo i vaig deixar al primer pis les claus, però vaig dir que quan passis i tinc com un magatzem que tinc paper de cuina, bueno, vaig pensar, te'n recordaràs. Pujo a dalt, buido les gibrelles i tot plegat i sento pof, i havia de venir l'electricista i vaig pensar, és en Joan. Baixo a baix, dic Joan, i vaig tot esbatanat. Havia deixat la porta tancada, tot obert, llums encesos, tot, i pensar, ai, que són 2 cases que es toquen, doncs vaig passar un pis i després vaig passar a l'altre costat. I vaig veure un parell, dic ara vindrà, però ja me'l vaig veure venir. Vindrà algú i et pagarà fort i cauràs. I faig així i hi ha una habitació que no hi tinc llum i han trobat un armari mirall, gros així, amb una xilava, encara era època de Covid, amb un casquet blanc. I mireu que jo no renego, però el Déu que t'ha fet i anar fent així, anar dirigint el trànsit jo, ja pots marxar, això no es fa. Bueno, cagada de por, però els mateixos nervis em varen, sí. Era dintre jo, eh? I aquell home va agafar, va girar cua, sí, el vaig anar reduint i vaig pensar, ara marxarà. Esclar, ell va veure 4 dits, doncs va passar dintre, 4 dits. I bueno, i va anar baixant, i vaig pensar, ja està. Però pensava, ara girarà i farà mal, i sí, es va girar, eh? Es va girar i a l'entrada del pis tinc una tina grossa, que tenia una planta d'aquelles tines, però tenen el cul gros, però baixetes. En el cas on em dona una empenta, vaig tanta mala sort que vaig caure de cul i vaig quedar amb els braços i els peus així posats, i es havia descuidat del paraigua, aquell paraigua que no em va cridar l'atenció. Va tornar a marxar, això era un dissabte a les 3, quarts de 4, que havia de tornar a treballar. Sabeu que no vaig poder sortir de Latina, va ser un
trobat. Ho vas poder denunciar, això?
Sí, vaig sortir fora, vaig trucar a la policia i allà a Can Vicenç, allà al Quatre Cantons, hi ha una càmera, i els vaig dir, escolteu, dic, jo ara he sortit d'aquí, ho veieu, que aquí aquesta càmera de Sant Ferriol, dic el número tal, dic, escolteu, acaba d'entrar algú, que els heu vist entrar, un dali gros i prim, ai, gros, prim i amb una xilava negra. Diu, no, diu, perquè aquestes càmeres donen la volta. Diu, i devia ser el moment que devia donar la volta. Diu, ara sí que hi ha algú. Diu, una amb una jaqueta grisa, una. Dic, ei, sóc jo. Va haver de canviar el pany, perquè se m'ha portat els claus.
Sapigueu que hi ha un acord entre jutges de l'Audiència de Girona per facilitar els desnonaments exprés. Els magistrats ara han recordat que la llei ja permet a la policia actuar de forma ràpida durant les primeres hores d'ocupació i que els propietaris poden tallar els subministraments. Això és notícia del 5 de febrer.
Sí, jo tinc un in qui ocupa. Vull dir que tot, si no servirà per un, servirà per l'altre.
Això és a nivell de l'Audiència de Girona.
No, està judicialitzat.
Són els advocats de l'Audiència, els magistrats, perdó, de l'Audiència de Girona. Bé, si us sembla, canviem totalment de qüestió, perquè hi ha un tema que...
Flux.
Que preocupa especialment, que és el futur de la nostra llengua. Jo aquesta setmana he visitat una ciutat molt bonica, que per cert us recomano, que és Reus, on m'ha fet molta il·lusió comprovar com el català es continua parlant al carrer en una ciutat mitjaneta com és aquesta, de 110.000 habitants. El català, tristament, ja només és la llengua habitual d'un terç de la població, vol dir que dos terços ja no el parlen. Tot i que en creix el coneixement, però clar, en farem molt sí que creixi el coneixement si la gent no el posa en pràctica. L'enquesta d'usos lingüístics que fa pública el govern recull un descens de gairebé 4 punts des del 2018, però també un fort augment de la població nascuda a l'estranger en els últims 20 anys. Escoltem en Francesc Xavier Vila, que és conseller de Política Lingüística de la Generalitat.
El que veiem en les dades de l'últim quinquenni és que hem incrementat el ritme d'incorporació de parlants i de coneixedors. Com he dit, no s'ha arribat al... equiparar amb el ritme de creixement de la població, però ha crescut i de fet ha crescut a un ritme una mica superior a com havia crescut. Per tant, jo crec que el que ens diuen aquestes dades és que tenim vies per avançar. De fet, hi ha terrenys en què estem guanyant espai. El que s'ha de fer és intensificar substancialment l'actuació.
Clar, la pregunta és com ho fem, Lola? Com ho veus?
És trist, és trist. Mai hi havia hagut tants llibres en català, pel·lícules en català, i no havia vist tanta filmografia catalana, no havia vist, bueno, la tele catalana va fent, bueno, no sé de quina manera, però va fent, esclar, es parla en català. Nosaltres aquí a Nàlisi veus gent immigrant que parla català, hi ha gent immigrant que va a aquests llocs, que veus que jo quan estava a la biblioteca venien a visitar, i vull dir que tenien un interès, obligats o no, això hi deixem-ho estar, perquè aquest és un altre debat, però que sí que és un problema gros, perquè... Per exemple, jo només us diré, jo quan faig TikToks ho faig en català, sentint-ho molt. No és que ho senti, és un dir. Mariona?
Sí.
I em diuen que, sisplau, que no m'entenen.
Qui t'ho diu, això?
Sí. En castellà.
Els usuaris?
En castellà, sí. Clar. I per exemple, a mi, per exemple, a Instagram arrasso, perquè tinc els meus, no els meus, no és ni meus ni seus, ni de la Mare de Déu. Vull dir, són la meva, la gent que parlen en català, penjo, a vegades no sense veu, penges alguna foto i així, i ho escrius, jo ho escric en català, no desisteixo. I moltes vegades, i per amb la Mariona, com que estem connectades, doncs alguna vegada, bueno, més d'una vegada, jo penjo coses i ho penjo en català. I em dius, sisplau, podries parlar, és que los que no hablamos catalán, ¿cómo lo hacemos? La Mariona va dir, aprendre'l.
Jo també sempre he fet les coses en català,
sempre.
Allà a la botiga, bueno, se tenia la gent en català, i si no ho entenien, deia, bueno, parlarem una mica més a poc, perquè quant temps fa que estàs aquí? I diu, oh, 5 anys, i ja l'hauries d'entendre una mica. Està greu, però jo sempre he parlat en català, feia les coses en català. Sí que penso que la gent, com que cada vegada hi ha més gent de fora, el més fàcil és que si diuen como, els hi comences en castellà.
Sí.
Jo a la botiga, quan vaig haver d'agafar algú, va ser prioritat que parlés català. Em sap greu, perquè havia vingut molta gent que no parlava català, deies que és prioritari, vull dir, cal marxant, que és un nom català, que es parli en castellà, perquè si comencem amb una, parlarem tots castellà. Jo sempre ho he tingut prioritzat
en català. Tu en tenien, això? Tu en tenien, quan els hi deies? És a dir,
sí,
que era una norma de la casa?
Bueno, sí, suposo que no ho havia pogut escrit, perquè si hagués posat escrit poder m'hauria posat alguna multa, però bueno, en principi sí. I una altra cosa som que la Lola i nosaltres som escola castellana, com
sí,
la,
igual,
que,
sí,
que també és una altra cosa. Nosaltres sempre,
aquí, eh?
els llibres en castellà, parlàvem en castellà, sempre.
Et dirigies en castellà?
I som bilingües, perquè la tele era en castellà, tot era en castellà, vam parlar castellà i català. I fluid.
I van haver de fer un esforç, segurament, per escriure bé en català.
Perquè escriure bé en català era de més grans, eh?
Jo vaig tenir sort del cavall fort que em portava el meu pare,
sí, no,
que el treia d'un lloc que anava i li donaven els passats i vaig tenir sort del cavall fort i encara...
I de l'Ot el Bruixot, no t'agradava l'Ot
sí,
el
Bruixot?
I les tables que diem el de multiplicar en castellà.
En castellà.
Hi ha coses que jo passava, ara no, perquè ja ets gran, ja és una altra cosa, però en castellà, tot en castellà, a les escoles, tot és en castellà nosaltres.
I flust, va ser i van esgandre.
És veritat, però jo estic una mica d'acord, la Lola quan diu que ella penja coses i ho fa sempre en català, jo sé i segueixo i veig gent d'Olot, autèntics d'Olot, catalans de tota la vida, i que per fer propaganda de casa seva, tots els TikToks o tots els youtubers els fan en castellà. I això trobo que és
no
donar-te per la banda, no m'agrada.
No.
A veure, estem a Catalunya, parlem la nostra llengua, defensem la nostra llengua, però no. Jo quan veig aquests números que has dit el conseller aquest de política lingüística, quedo que esgarriada, esgarrifada, perquè a veure, jo he lluitat a l'escola perquè els nens llegissin en català, jo he lluitat, i amb els meus nets, perquè lluit... Però jo va haver-hi una època que els meus nets petits a casa jugaven en castellà.
El meu també, el meu nen.
Sí. I jo vaig dir, i per què jugueu en castellà? Bueno, l'influència de la tele. I un dia la meva neta em va dir, diu, iaia, és que a Barcelona és més pijos i enronen en castellà. Sí. Perquè això també ho hem tingut i ho hem viscut. A Barcelona els pijos, l'alta societat,
sí,
hablaven en castellà, no? I perquè tenien el servicio en castellà, no?
Sí. Tenien la mamà i el papà, no?
I el papà sí, i la mamà.
Sí.
Bueno, a mi això ho trobo trist.
Era, un tipus no, perquè jo tenia la meva tia Felissa, tenia un deix, bueno, de fet estava casada amb el tio Jaume, que era gallec, o sigui, tenia
ja
certa...
Ja tenia més excusa.
Però bueno, que no, perquè a casa meva venien i el papa li parlava en català i el tio Jaume aprenia català. Però quedava bé, perquè quan cogia el,
sí,
el cigarrillo,
sí, sí,
i amb el seu biquini, pues hablava en castellano canxel i quedava sí, bé.
Quedava muy bien, quedava muy pijo. Quedava muy pijo. Jo
la tia Felissa, però és que era una avançada. A part d'això, jo m'agradava molt, era de Can Pauteta de Viladrau, vull dir que ella ja era així, però colleres tu, amb el cigarrillo allà i la meva mare, ah, està bé.
El problema que jo veig és que en les escoles el degoteig continu que arriben de gent, amb gran quantitat sud-americans, que aquests, com que ja els entenem, no s'esforcen. Si arriben marroquins o si arriben... Aquests fan una mica l'esforç perquè saben que no ens entendrem, però els altres, a mi ja m'entiendes. Sí. Jo a casa meva tinc una noia que m'ajuda a la neteja i és hondurenya, i jo li parlo sempre en català i ella diu, ja t'entiendo, però... Dic, doncs, escolta, si ja fa temps que estàs aquí, m'entens, esforça't una mica per parlar en català. És trist, ho trobo
per cert,
trist.
Tu que has estat mestre...
Se'ns n'ha anat el carai.
Tu que has estat mestre, en aquelles èpoques, fins no fa tant, ningú es qüestionava, no, el parlar català, i fer l'assignatura de llengua o literatura catalana era una assignatura amb una importància brutal comparada segurament amb la que és ara. Per què dic això? Perquè, segons alguns articles que aquests dies hem vist a la premsa, el català en aquest moment es veu simplement com una matèria, no com una, com un mitjà de comunicació, com una llengua de comunicació.
Ja comencen a dir que augmentaran les hores de classes de català i la posaran com una mica, li donaran com una mica més categoria, més el que es mereix. A veure, la llengua catalana ha de ser bàsica en un ensenyament a Catalunya. No com una matèria més com seria les socials o...
Però no és molt estrany que ens haguem de plantejar una cosa tan bàsica?
És molt estrany, ens ho hem perdut nosaltres, no sé què hem fet, vull dir que no ho entenc. El català havia de ser una assignatura i forta i ferma, i des de primer de primària fins al batxiller. I ara diu, ara ho tornen a estudiar, diu que podeu augmentar les classes a l'ESO i al batxiller.
S'ha d'augmentar tantes coses per anar bé, però és que jo no entenc com anem, perquè...
Anem malament.
Tocaves totes les tecles. Oh no, Mariona,
sí,
Mariona
sí,
perquè érem
sí,
de la mateixa època, perquè de la mateixa
nosaltres,
escola. Tocaven sota les tecles.
Tots.
I vinga, ser-hi. Siguis pobre, siguis ric, siguis mitjà, siguis...
Bueno, que el que dèiem, nosaltres, jo sempre penso que ha estat una generació que no hem tingut res, ni estudis, i ens hem passat la vida que ens hem pogut, no sé, estàvem
en un nivell... privilegiats.
Que, sí, hem i casa meva treballaven i jo em quedava a l'escola a dinar i bueno, i no sé, ningú m'havia acompanyat mai a l'escola.
Ni ningú? A mi ningú m'havia dit a fer els deures, eh?
No, a casa meva tampoc.
S'hauria de tornar a aquella immersió lingüística tan bèstia de principis dels anys 80?
Doncs jo diria, poder que sí, eh?
Us en recordeu d'aquell període?
Si ho tenim tan perdut,
jo crec que una mica, si volem recuperar la nostra llengua i si volem recuperar que Catalunya, el domini sigui el català i que no sigui aquest tant per cent tan baix com estan dient ara, jo penso que hem de tornar a fer una revolució, una cosa més seriosa.
Ho dic perquè al País Basc, escolta, la immersió lingüística és molt més dura,
tant,
molt més restrictiva, i ai de tu que en una escola on impera l'euskera tu parlis una altra llengua que no sigui aquella, fins i tot.
I tant.
Si no m'han informat malament, poden haver-hi alguns càstigs, allò de dir, ara no surts al pati, aquest tipus de coses.
Sí.
En canvi, d'allà ningú en parla, però tothom parla d'aquí quan es fa alguna coseta.
Però allà és un país diferent. El País Basc no podem comprar-nos en Catalunya.
Per què
ens ho hem deixat perdre? Aquella gent tenen les seves bases molt arrelades i defensen amb les dents el seu. I nosaltres potser no ho hem sabut fer tant.
I, per exemple, dius, per exemple, per la feina, ens exigeixen el català, no sé, exigen el catalán. Coi, és que qui te'ls exigirà? A London? T'exigiran el català? No. És aquí.
Quan vas a Alemanya havies de parlar anglès. Jo tinc un conegut que va anar a estudiar a Alemanya i abans d'entrar a l'escola va haver de fer un any per tenir un nivell per alemany. Aquí no, aquí arriben, els posen a l'escola, els ensenyen una mica, suposo.
Jo també tinc un parent a Alemanya, també.
I aquí has d'anar passant les coses de mica en mica, i és igual que no ho sàpiga, ja passarà, ja l'entendrà, de mica en mica, mica en mica.
Sí,
no, allà si no tens un nivell, no entres a l'escola.
I un nano que ja hi va anar de més gran, parent meu, que hi va anar ja amb estudis i va anar a buscar-hi feina, si no sabia l'alemany, no tenia possibilitat de trobar cap feina.
Jo el que em fa ràbia és...
I aquí ho acceptem tot.
Sí, jo el que em fa ràbia és que dir, tants metges han hagut de marxar, que no sé si és veritat perquè hi ha tants fakes, que és massa, tants metges han hagut de marxar perquè els obliguen a parlar català, que naps i que cols, els dolents, som dolents. O sigui, tot i amb això, les estadístiques van per terra, quedem com a dolents, com mal educats, com un país inhòspit, i resulta que encara ens deixem donar pel sac, doncs no.
Mireu, mentrestant, la Generalitat té altra feina, com per exemple decidir quin dia comencen el curs.
Sí.
Si el dia 8, el dia 1,
jo no
el
començaria
dia
mai.
12 o...
Triaria.
Què us sembla? Què us sembla? Us sembla que tot plegat fa com una mica de riure? Perquè entra un govern
i el
col·loca l'1, entra un altre govern, perdona, vull recordar que en Pere Aragonès, en el seu moment, va justificar l'avançament de les classes com una mesura altament feminista.
Sí,
ho recordaràs. Que jo no vaig entendre mai què volia
jo
dir
tampoc,
això.
Jo tampoc, no hi vaig entendre en el seu pensament.
Com ho valores tu, que vens del món de la docència?
A veure, jo no sé com ho he de dir, com ho he de fer. A veure, jo penso que posem-nos d'acord. Ja, a veure, jo que vinc del món de l'ensenyament, ja amb aquest tema, ja no només el de començar les classes, les lleis d'ensenyament, que si la lògica, que si la lògica, que si... Jo, durant els 40 anys que he fet de mestre, he viscut 40 lleis d'ensenyament. Cada maestrillo su librillo, diuen, no? Però clar, llavors, pels docents, pels ensenyants, et foten un garbuig que no saps quin és el camí a seguir. Igual que les tendències d'aprenentatge de lectura. Hi va haver una època famosa, segurament que tu, del Teberowski, que va ser el Nova Mas.
Què era el Teberowski?
El Teberowski era un mètode d'aprenentatge de lectura-escriptura, que tot en maiúscules, la mainada es podien saltar les vocals, no calia posar-hi vocals, perquè ja s'entenien el que volien dir.
O sigui, com escriuen ara els mòbils.
Sí, una cosa així. Sí. Llavors, avui dia, ens queixem de que les faltes d'ortografia, però esclar, és que ens ho hem buscat. Jo tinc un germà que treballa a la Universitat de Vic, que és periodista, i diu, pensa que els alumnes de periodisme que arriben a primer a la Universitat de Vic, amb un nivell d'expressió escrita, de comprensió oral, de faltes d'ortografia, que ens posaríem les mans al cap. I aquesta gent volen ser periodistes. A veure, jo havia treballat molts anys a primer i segon de primària, i per mi era bàsic llegir i entendre el que llegíem. Tu ja saps que avui dia els nanos llegeixen molt poc, perquè és clar, tenen el Sant Google que tot els hi posa a l'instant, hem arribat en el moment que tot ha de ser ja, i agafar un llibre i llegir, i haver d'arribar al final del llibre per saber què passa, carai, o vés al Rincón del Vago.
Ui, això és molt antic ja, és molt antic.
Ja n'hi ha d'altres.
Ara has d'anar a l'intel·ligència artificial directament i t'ho fan. Sí,
ens n'anem molt malament. Jo, digueu-me antiga, digueu-me, va, d'aquí soc la més vella de tots, però el meu pensament cap a aquest món que jo m'he estimat tant, que m'hi he esforçat tant i que he viscut tanta cosa enriquidora, veig que s'ha perdut.
Escolta, Catalina, tu creus que l'EGB era millor com a sistema educatiu?
Doncs mira, poder et diré que sí. Poder et diré que sí. Treballàvem d'una manera diferent. Jo ara, que els meus nets, els petits, un fa quart i l'altre fa cinquè de primària, a dues escoles, una pública i l'altra concertada, i veig que treballen tan diferent de com treballava jo, que jo, em sap molt de greu, però em sembla que ho feien més bé a la meva època. En la meva neta, que fa cinquè, li dic, feu molts dictats a la classe? Diu, bueno... Quan diu, bueno, ja sé que vol dir que no. Nosaltres els dictats els hi feien preparar. Els hi feien preparar a casa. Segurament que amb la vostra mainada els hi havíeu ajudat a preparar els dictats.
Sí.
I ara, apenes en fan. Lectura. Bueno, ja hi ha un altre tema que havíem de parlar avui, que no ens donarà, és el tema de les pantalles i de l'ús de tot això. Jo penso que ens n'hem anat d'un extrem a l'altre. Digueu-me antiga, és igual, jo ja sempre dic que sí. De paper i llapis, i de llibre en paper. A mi no em portis un e-book i no em facis llegir per un... Sí, no. Sí. A mi m'agrada la comunicació amb les persones, tu a tu, mirant-te'ns la cara. Estic passada de moda, ja ho veig.
No, però em trobo trist.
Perquè no trobo que sigui per anar millor, eh?
Per si et consola una mica, sàpigues... Tu tens cintes de caset a casa?
I tant!
Doncs sàpigues que estàs molt a la moda, perquè ara tornen les cintes de caset.
Tinc cintes de caset, tinc discs de vinil.
Ah, doncs sí.
Jo també.
Jo de vinil els tenia.
Jo de vinil
encara tinc tocadiscos, que encara de tant en tant escolto música amb els tocadiscos.
No se us acudeix llançar-los, eh? Si els heu de llançar, jo els col·lecciono.
No.
Jo tinc discs de vinil, també.
Lola, tu has treballat tants anys a la Biblió.
Què vols que te digui del començament? És que hem tocat molts pals. Del començament...
Ara parlàvem del tema de la lectura, del dictat.
Ah, no, el dictat és genial. Mireu, jo estic fent English, perquè em convé, i la veritat és que em faig com una mena de... És que considero que llegir visualment ajuda molt.
I tant.
I veure una paraula escrita, i si t'equivoques, tate, encara mami bé. O sigui, si tu t'equivoques, que és bo equivocar-se, no t'estan dient ara hem d'aprendre perquè la vida és un aprenentatge. No, jo estic d'acord perquè sóc d'aquestes. La vida és un aprenentatge. Què vol dir? Com més entrebancades, més n'aprendràs. Jo estic visquent una cosa que dic, ja, amb què en trauré de tot això? Quin aprenentatge en trauré? Que he de fer un cop d'estat d'una manera, diguem-ne, desprendre'm de tot, per no tenir aquests mal de cap i viure la meva jubilació. Vale. Doncs amb això tres quarts del mateix. Per mi és un aprenentatge equivocar-te, per mi és un aprenentatge escriure malament, ara mateix l'anglès, o el català també, perquè a vegades fas de gupsties, eh? Escriure, perquè és clar, després torna a repetir-ho, o t'ho escrius, i aquella memòria fotogràfica, jo crec molt en la memòria fotogràfica.
Jo totalment.
Jo també.
La memòria visual, jo sí. Quan tenia, mira, jo perquè vaig fer molts anys segon de primària, segon d'EGB, i després vaig passar quart, però segon, tenia una nena que tenia 7-8 anys, segon, que llegia i escrivia tan bé, més ben dit, escrivia molt i molt bé, però esclar, escrivia molt i molt bé perquè llegia molt. Llavors, quan llegeixes en paper, la memòria visual és un segon valor afegit. No només perquè aprens a llegir, sinó que et fixes les paraules com estan escrites. Jo sempre ho veig tan relacionat i ho trobo trist perquè ara s'ha deixat.
Però em sembla que també és una època, això de veure-ho amb el paper. Jo també soc molt de paper, eh? Jo a casa se'n riuen, perquè jo, per exemple, m'agrada escriure, però jo escriure, vull dir, no a l'ordinador, no m'agrada gaire l'ordinador. M'agrada escriure, i el que dèiem, si ens equivoques, veus. Nosaltres a l'escola fèiem lectura, te'n recordes? Sí. Ens posaven totes en fila i anàvem llegint. Fèiem dictat.
Cada dia.
I tant.
La coma. Poder tu els dius amb una mirada d'aquests que és una coma i potser no ho saben. Un punt, que el punt anava amb...
I el punt i seguit, punt i coma.
Punt i coma, i seguit, un dos punts. Jo penso que aquestes coses són bones de saber-les.
I ara que comenteu aquesta qüestió, a les vostres èpoques A la meva ja us dic que segur que no, però suposo que les vostres per tant tampoc. Els pares us ajudaven a fer deures?
A casa meva no. Hi havia famílies de tot.
No, a casa meva no. A casa meva tenien...
A casa meva, el que podien. A veure, la meva mare era mestressa de casa i...
Perquè ara els pares, ara actualment els pares hi han de ser, allà.
I és que avui dia... Bueno, ja els últims anys, jo ja fa 14 anys que estic jubilada, i ja els últims temps que jo treballava, darrere del nen ja veies la família que hi havia. Claríssim. I els pares hi han de ser. I aquests pares que avui dia també està molt de moda dir tot això li toca a l'escola. Yeah. Havíem arribat un moment que a l'escola ens havien de cuidar de tot. No, no. L'educació ha de ser compartit pares i escola. I a més amb una bona relació, pares i escola. Si no, no anem pas bé.
I ara tampoc n'hi ha, ni a segons
casos. Però què va, què va.
Entrem amb el tema de la gestió de les pantalles, i aquí som, perquè tu tenies ganes de parlar-ne.
Bueno, perquè ho trobo trist. És que jo tot ho trobo molt trist, aquest món que vivim. Els nens, jo, esclar, com que a part de ser mestre tinc 4 nens, i en tinc de 4 edats molt diferents, jo veig el petit que té 9 anys, té una agilitat amb les pantalles que no la tinc jo. A veure, és beneficiós això?
A mesura.
Si se'n sap fer un bon ús.
Abans anàvem, anaves, ara vas amb el Google, abans anàvem amb, amb un diccionari.
El diccionaris?
A buscar. Que és més fàcil, perquè jo també us faig, no sé, mires una cosa a la tele i ja, aquests, i quants anys té aquest? I mires, clar. Però jo trobo que has de tenir com una base, no? Per exemple, sí. Escriure màquina, que escrivies màquina i ara fas l'ordinador. Però tenies una base.
Jo em pregunto, Lola, no sé si tu ho sabries. Avui dia un nen d'avui, de l'ESO, sabria buscar el diccionari?
És que jo anava aquí.
No crec.
Sabria buscar aquí. El diccionari?
Per exemple, una de les normes que tenies i que va molt bé era prendre-te l'abecedari.
Sí, senyor. I tant. Poc
és que anava per aquí, ara no us ho anava a comentar.
Sí, sí,
sembla que m'ha endevinat el pensament.
Sí, sí, és que
És primordial, encara que no toquis cap diccionari, controlar l'abecedari.
Sí, sí. Uita.
I en castellà que fèiem nosaltres,
I què vol dir? Doncs, coita, jo sóc usuària de totes coses. O sigui, jo puc llegir-te amb un e-book, puc llegir-te. Segons on vaig, porto un e-book per no anar carregada. Com faig els trajectes que vaig a veure la meva filla per allà a l'aeroport, corro-te amb un e-book, perquè de seguida el d'allò. No m'agrada, Us diré que no m'agrada. No, després també estic amb aquestes d'allò de novel·les... que te les escoltes, també me les emporto. Però jo també sempre he utilitzat, per exemple, a la platja mateix, és vegades vas amb un totxo que queda carregat de sorra, però quan estàs ajegut allà, amb el d'allò, fa aquella mica de brisa, i els d'allò van fent així, i tu vas així, ai!
No, no, és que a mi l'olor del paper,
també.
L'olor del paper,
també.
L'emoció de girar pàgina,
també.
L'emoció d'acabar-lo.
Jo, per exemple, soc molt fanàtica de la novel·la negra.
Sí. Hola.
Ara estic llegint aquell que ha recomanat molt Antoni Bases, No dormiràs, aquell fet que passa al Palau de la Música. I és que, de veritat, un segon que tinc que l'agafo, perquè tens tantes ganes de saber com petarà aquella història, i això, l'emoció de pàgina, va, vaiam, si a la pàgina següent ja sabràs una mica com va la història.
Sí. I els diaris.
I els diaris.
Jo m'encanta molt el diari, fa el diari. No m'agrada llegir-lo en l'iPad o en el
telèfon. No és el mateix, no és el mateix.
No és el mateix.
Agafes el diari...
I llavors, si em pregunteu, és millor o pitjor? No t'ho sé respondre.
Mariona, t'ho has passat bé?
Molt bé.
Sí, vindràs d'aquí 3 setmanes
o
més?
Sí? I tant que sí.
Doncs vinga, ens tornarem a veure
ens
també,
tornarem
Catalina.
A veure, sí, sí, ja saps que...
Lola? Sí?
Sí, també vindrà.
Nosaltres per ara ve el mes de març, que és un dia un mes molt important per nosaltres.
Sí,
clar.
Sí, sí.
I aquest any tenim coses importants.
Doncs va, vindràs a explicar-nos-ho?
Vindrem a explicar-nos.
Vinga. Gràcies, Mariona Casadellà, gràcies, Catalina Selles, Lola Arquer, ens veiem aviat.
Gràcies a vosaltres, Joel i companyia.
Ho deixem aquí.
Sí. Ho deixem
i tornem demà a la mateixa hora per comentar l'actualitat de casa nostra. Salut. Thank you.